Bona nit, això és Game Over. Bona nit, nois i noies. Avui ens trobem aquí en l'últim programa d'aquesta temporada. Jo sóc en Guillem.
Jo sóc en Sergi.
Jo sóc en Pol.
I doncs bé, com ja us he anat dient, avui és l'últim programa de la temporada. Game Over es despedirà amb aquest programa. Sí que és veritat que doncs bé, és una miqueta trist, no? Però això vol dir que ja hem complert una etapa, vulguem o no. També, bueno, esperem que l'any que ve puguem seguir i amb el contingut que farem. No us volem tampoc dir res ni espoilejar-vos-ho, però bueno, ja anirem veient. Avui, en aquest últim programa, tractarem sobre, doncs bé, el nou vocabulari, diguéssim, de, que està generant els videojocs. També parlarem sobre un nou carregador que apareixerà en el mercat. Bueno, que ja hi és, però diguéssim que es divulgarà. Ja ho veurem. I per finalitzar, acabarem parlant d'uns hackers als quals van treure informació a Instagram. Sense res més que afegir, comencem el programa d'avui. Doncs bé, nois i noies, aquesta primera notícia de la nit d'avui tractarà del que ja us hem avançat. Tractarà sobre el nou vocabulari que està generant els videojocs i el món de les redes socials. Una notícia que ha sortit en El País, doncs bé, ens explica l'ampliació del llenguatge que s'està produint a partir, diguéssim, d'aquestes noves tecnologies, no?, i que farà que canvi per complet el futur. Llavors, sí que és veritat que és molt estrany, no? Però és que inclús nosaltres mateixos, els joves ja d'aquesta època, comencem a utilitzar aquestes noves paraules com, per exemple, streamer, bug, agachar, etc. Hi han tantes coses, no? Shiftear... No sé, hi han moltes paraules, però això diuen, doncs bé, segons els experts, que canviarà per complet. Llavors, segons aquestes persones, diuen, doncs bé, que els seguidors xinos tindran un 15% del vocabulari actual en un futur, l'espanyol un 7,9%, entre de molts altres. Sergi, tu què en penses al respecte? Creus que, diguéssim, l'aparició d'aquestes noves redes socials i videojocs afecta molt el contingut del nostre llenguatge?
Esclar que sí, Guillem. Jo crec que això al final és un medi de divulgació i de, diguem, d'aprenentatge en el qual tu aprens. I la manera en la que es comunica moltes vegades es fa de tal manera que la gent ho pugui entendre i que sigui adequat i fàcil i agradable també de llegir per als lectors. També s'ha d'explicar, no?, que totes aquestes coses no han sorgit perquè sí. Més que res han sorgit perquè són o bé més fàcils o més... el que seria més entendibles, no?, que és el cas que estàvem parlant, que és el que realment es busca a l'hora de cridar l'atenció d'algú, no?, que sigui fàcil i que sigui entendible. El que també implementarà això, suposo, serà canvis en coses de la vida quotidiana. Podrem veure nous productes, els quals ja tindran noms que siguin més especificats en certes paraules. Tot i que no pugui, sembla que no pugui tenir una relació tan gran, sí que serà gran, perquè la veritat que ja s'especificaran més productes en certs àmbits, els quals en aquests moments no s'estan desenvolupant. Bueno, sí que s'estan desenvolupant els àmbits, però els productes encara no. I així esperem que segueixi i que... com més llenguatge hi hagi, la veritat que és més ric per la llengua i sempre ja sabem que enriquir-se la cultura sempre és bo.
Sí, és una miqueta això que tu dius, no? Que al final sempre acabarà afectant. Tot i això, penso que enriqueix la cultura fins a un punt, perquè si t'hi fixes, aquestes noves paraules implementades pel jovent, no? Bueno, almenys és la gran majoria del jovent, no estan, diguéssim, analitzades per una persona professional, no? I que ha estudiat l'ús de la llengua. Llavors, no sé si fins a quin punt enriquirà, diguéssim, el llenguatge, o farà que sigui més vulgar. Llavors, tu què en penses, Pol? Què creus que faran aquestes noves paraules?
Jo crec que per aquestes noves, o sigui, aquestes noves paraules per als jovents, pues ens anirà més, bueno, ens anirà més bé, ens comunicarem millor, perquè tindrem paraules més específiques. Per als nostres pares o avis, que pensaran que parlem malament o que no sabem parlar, doncs jo crec que això és part de l'evolució de la llengua, ja que quan els nostres pares eren joves, també per als nostres avis, ells devien pensar que ells parlaven malament. Per tant, jo crec que això és part de la llengua i que això ha de ser part de la llengua i de l'etapa que vivim, que cada cop aniran evolucionant i si no són amb aquestes paraules, ho seran amb unes altres.
No, no, sí, també és veritat que vulguis o no, sigui més vulgar o no, aniran evolucionant. Llavors, Sergi, tu penses que, diguéssim, la gent gran, tampoc et dic d'un rang d'edat molt elevat, sí, simplement persones de 40, 40, 45 anys, a partir d'aquesta edat, que ja no ens començaran a entendre, llavors, creus que s'hauria de donar algun aprenentatge a aquest estil de persona? Bueno, és a dir, a persones d'aquesta edat?
Jo crec que l'aprenentatge a aquesta edat, jo crec que ja és una mica passat ja ha passat el carro, no? Perquè no crec que sigui tan important com per les generacions que ve, ja que fins a aquest punt la implementació d'aquestes paraules no és tan important i no requereix de que la gent no pugui comprendre, ja que no es fa servir en gaires aspectes d'àmbit professional, exceptuant els streamings i el món, ja sabem, d'internet. De totes maneres, sí que estaria bé que es pogués aprendre, no? Allò com si quedessin cursets. Però la veritat que jo crec que ho necessiten més les generacions que vinguin, ja que serà el llenguatge que ja estarà implementat i serà bàsicament la llengua que parlarem, no? En un futur, i serà els tecnicismes que farem servir. Per lo qual la gent d'una edat així, diem, tampoc gent gran, gent que ja no requereix d'aquest aprenentatge per seguir fent la vida, crec que no els hi faria falta, tot i que si volen fer-ho, encantats d'ensenyar-los.
Sí que és veritat que, diguéssim, la millora d'aquesta llengua, bueno, la millora, diu, l'avenç d'aquesta llengua es basa, doncs bé, en l'aprenença d'aquestes noves paraules que implementen els joves. Tot i això, Pol, a part de, doncs bé, doncs, que les noves tecnologies han donat un pas endavant, penses que la quarantena ha afectat? És a dir, amb el sentit de que si no hi hagués hagut quarantena, a lo millor no s'hagués adequat tant aquest vocabulari, ja que molt jovent el que va fer durant la quarantena és jugar, i així el que feien era anar aprenent nou vocabulari. Llavors, creus que això afecta en aquest nou vocabulari?
Jo crec que ha fet que s'hagi fet més ràpid, però si no haguéssim tingut la quarantena, tot i això hagués passat igualment, amb cosa de 2 o 3 anys igualment. Per tant, afectat sí, perquè ha anat més ràpid, però tampoc, no, o sigui, al cap d'uns anys ja hagués tornat a passar el mateix.
I tu, Sergi, què en penses?
Jo crec que sí, jo crec que l'avenç i l'actualització són una cosa que són necessàries, ja que, com comentem, no? Si no, al final ens quedarem antics i no podrem seguir evolucionant. Que al final també és la gràcia, no?, de la vida, que s'hagin sorgint noves coses per les noves generacions i que cadascú faci el que vulgui, que sempre és important tenir aquesta llibertat a l'hora de manera d'expressar-se, que és al final que és una característica molt important de les persones.
No, no, sí, tota la raó. I també haurem d'anar veient com evolucionen, ja que això és una evolució contínua. Llavors, a lo millor el llenguatge que avui no utilitzàvem l'utilitzarem demà. Sense res més que afegir d'aquesta primera notícia de la nit d'avui, passem cap a la segona. Sergi, ens podries parlar de què tracta aquesta segona notícia de la nit d'avui?
Esclar que sí, Guillem. Una notícia molt important, la qual s'ha fet important aquests dies, s'ha fet rellevant, és la que els connectors de qualsevol tipus de dispositiu, ja sigui mòbil o bé, tauletes també, haurà de ser exigit per la Unió Europea a partir del 2024, haurà de ser de cables tipus C, USB-C, no? Ja sabem que molts mòbils ja l'estan implementant, però qualsevol tipus de dispositiu a partir del 2024, com ja he dit, s'haurà de fer amb aquest tipus de cable. Bàsicament això és una cosa que es fa des de la Unió Europea per a tal de que sigui tot més universal i estigui més, diguem, la globalització, no? Una globalització que tu puguis posar a carregar el teu mòbil, puguis comprar un carregador a qualsevol part del món i que se't faciliti molt la manera de fer-lo servir i d'utilitzar-lo. Això jo crec que això sí que és un gran avenç en la tecnologia dels mòbils, perquè a vegades, no, el típic passava, no? Que et descuidaves de que, diguem, te'n descuidaves del cable, no? I ja vas a casa d'un amic teu i resulta que ell carrega amb el USB-B. Clar, llavors tenim un problema, perquè clar, no pots carregar, llavors que sense bateria. Doncs això, a partir del 2024, ja no passarà, que és un gran avenç. Tu, Pol, creus que això és important, que no passi? O sigui, que ja sigui tot un, que sigui estàndard ja?
Home, jo sempre he estat a favor d'això perquè sí que anar amb diferents tipus de cables per tot és una mica més complicat. I així només haurem, o sigui, si anem de viatge només necessitarem un cable, no necessitarem 30.000 per això, per allò, per allò. Sinó que jo crec que això està molt bé i que si vas a casa d'un amic i, ostres, el mòbil se m'ha quedat mort, doncs poder carregar el mòbil amb el carregador, ja que tots funcionaran. Per tant, jo trobo bé aquesta decisió de part de la Unió Europea de treure de canviar els carregadors a USB-C.
La veritat és que era bastant inútil el fet de que hi haguessin diferents tipus de carregador, ja que al final tots compleixen una mateixa funció, que és carregar. Llavors, el fet de, doncs bé, que hi haguessin 3 o 4 tipus com a mínim de carregadors feia doncs, que cada mòbil fos en específic. I sí, que potser t'hauries de gastar més perquè el teu mòbil té un carregador específic i aquella marca llavors generaria més i guanyaria més. Però, tot i això, per un bé comú, jo penso que potser és el fet de, diguéssim, d'utilitzar només un únic carregador per tots els telèfons mòbils, sigui iPhone, Android o el que vulgui ser. Llavors penso que està molt bé aquesta millora que ha fet la Unió Europea, i ara el que hem de veure és si les empreses, diguéssim, del calibre acceptaran això, no? El fet de que els carregadors hagin de ser tots iguals i ja perdi, diguéssim, aquesta peculiaritat al teu propi mòbil. Sergi, tu que doncs, bé, ens has portat la notícia, saps si aquestes empreses i marques de tant nivell han acceptat el canvi de carregador?
Això és una notícia que el que comentàvem és molt recent, tot i que aquesta informació que sí que l'hem pogut obtindre, ja que les empreses al principi no hi eren a favor, ja que ho sabem, els iPhones, no? Els mítica marca Apple, no poden, o sigui, sabem que van amb un carregador completament diferent a qualsevol altre, no té res a veure amb qualsevol d'Android, no té res a veure ni amb el USB-C ni amb cap d'aquests. El que ha passat aquí és que bàsicament ho han de canviar tots, i és una cosa bastant positiva. També s'ha de dir que això serà amb mòbils que es comencin a fabricar a partir d'aquell any. És a dir, que si tu tens un ara mateix i que no és USB-C i tu dius, ai, què faré ara? No. Això no passa res, això serà... Tu podràs seguir amb el teu cable antic, també se'n seguirà venent dels altres, fins que hi hagi un punt on ja s'hagi estabilitzat tant que ja només es venguin del tipus USB-C. Però no heu de patir perquè, sobretot, diguem-ne que ja estarà tan estabilitzat que ja només podrem comprar aquests. Però de moment s'ha de fer servir encara el que tingui el teu mòbil. Tot i que esperem que en un futur no massa llunyà ja tothom pugui fer servir el tipus USB-C.
Pol, tu penses que això farà que els altres carregadors, no, per aquests mòbils tan, bueno, més antics, que els nous que sortiran en un futur es revaloritzin, és a dir, que pugin molt de preu.
O jo crec que al contrari, que baixaran de preu, ja que com que es quedaran obsolets, serà més com... Bueno, si ho veus així com una peça de col·lecció, però jo crec que baixaran el preu perquè ningú els tornarà a fer servir, per tant, jo crec que això. Però bueno, tot i així, m'agrada més l'USB-C, ja que és compatible amb càrrega ràpida i facilita molt les coses, ja que hi ha altres carregadors que no són gaire compatibles o que gasten més energia que l'USB-C en càrrega ràpida. Per tant, per aquesta part, a mi m'agrada bastant l'USB-C.
No, jo crec que tothom, diguéssim, amb un mínim de... diguéssim, un mínim d'entenament d'aquest món de la tecnologia, li agradarà aquesta notícia. També, clar, hem pensat només en els telèfons mòbils, no? Però dispositius com, per exemple, AirPods, etc., és a dir, auriculars o Apple Watch, etc., també canviaran el seu model de carregador? Ho dic perquè si... és a dir, si tu tens uns auriculars, llavors no els podràs carregar amb el, diguéssim, amb el carregador iPhone. I clar, i si són antics però et segueixen utilitzant bé, què vol dir? Que t'hauràs de comprar uns nous i per diguéssim, anar al moment. Sergi, què en penses?
Jo crec que al final això és una mica, no, el que ja es fa amb els iPhones, que tu al final et vas comprant el nou perquè és millor, tot i que tinguis el 13, que ja és un mòbil, és el millor mòbil del mercat, pràcticament és un dels millors mòbils que pot haver-hi, i tu quan surti el 14 seràs el primer, estàs allà a la porta expectant a veure si obren per comprar-te'l i gastar-te una borrada de diners. Sí, això respecte a això que dius de que hagis de comprar tant un altre, jo crec que això és més irrellevant, perquè això no és una cosa que afecti tant el dispositiu, més sinó a la càrrega i a l'estètica. De totes maneres, és una cosa, bueno, que sí, que és important, tot i que no influeix en cap cosa en el que seria el dispositiu o aparell en si, perquè al final el que busquem és la càrrega, no busquem ni cap detall estètic, ni cap cosa que pugui repercutir en el seu valor. Només repercuteix en la seva vida útil, la seva bateria.
No, sí. La veritat és que és molt així. I tampoc també és misteri. Al final és, diguéssim, una càrrega. A lo millor sí que canviarà una miqueta en l'estètic dels iPhones, no? Perquè el carregador serà més gruixut, etc. Però tot i això, al final és simplement un element de càrrega. Llavors, no sabem el que ens espera, però el més segur és que sigui per anar millor. Bueno, nois i noies, sense res més a dir, passem ja cap a la tercera notícia de la nit d'avui. Pol, ens podries explicar de què tracta aquesta última notícia de la nit d'avui?
Doncs sí, fa un poc més d'una setmana, un grup de hackers anomenats DI, un grup de hackers que es veu que ja ha fet altres cops, va fer un atac contra Instagram i LinkedIn, hackejant a 100.000 persones i linkeant informació personal seva, com el seu número de telèfon, la seva adreça de correu electrònic, etc. I això ha causat molt revolt, i Mark Zuckerberg ha sortit a defensar, dient que ha sigut un error, que s'han colat per una bretxa del sistema i que això no tornarà a passar, que ja ho han solucionat. I Reid Hoffman, que és el creador de LinkedIn, també ha dit que ha sigut un error, que tenien... un equip molt especial que han pogut fer-ho això, però que ja no tornarà a passar. I per tant, la meva pregunta és, després de tants hackejos que ha tingut Facebook, Instagram i totes aquestes redes socials, creieu que són realment segures? Perquè ja hem vist en múltiples casos que Facebook ha sigut hackejada, Instagram ha sigut hackejada, Twitter ha sigut hackejada. Per tant, creieu que tot això és segur?
Buf, és una pregunta molt difícil, no? En teoria hauríem de confiar més al complet, tot i això sí que és veritat que no ens ho han demostrat. També cal remarcar, doncs bé, que hi han hagut onades de hackejos a molts llocs, no? Al final tothom una vegada hagi identificat, diguéssim, el codi, llavors el pots modificar per intentar entrar. Llavors, clar, sí que és veritat que a lo millor no són les redes socials més segures, ja que, com tu has dit, hi han hagut múltiples casos. Tot i això, si estan, diguéssim, guardant la privacitat de les persones, l'haurien de millorar. Llavors, Sergi, tu penses que el fet de que ja els hagin hackejat unes quantes vegades, perquè no ha sigut només una, i no ha sigut només en una red social, sinó ha sigut en diverses, creus que, doncs bé, la seguretat és lo suficientment bona d'aquestes redes socials per tu donar-los les teves dades?
Jo crec que, com ja comentem, és evident, no?, que la seguretat es queda obsoleta per aquesta gent que n'entén tant de programa, bueno, diguem que són hackers, n'entenen massa i jo crec que, bàsicament, en aquests casos, podríem estar parlant del que va passar amb Bill Gates, no?, la seva fundació de quan va fundar, quan ell va fundar la seva empresa, no?, que ell va contractar uns hackers, els hackers que l'havien hackejat, ens han portat tots del Pakistan, d'una zona del Pakistan, que era una zona on la concentració de hackers era molt, molt i molt alta en aquell lloc. Què va fer? Doncs va agafar tots els hackers els quals van hackejar la seva empresa, no? Ja coneixem tots Microsoft, i van fer una de les, un dels actes que menys et podies arribar a pensar, que és contractar-los per la teva mateixa empresa, ja que si saps que poden fer aquesta dolenteria d'entrar als teus arxius, tot això, poden fer tot el contrari, que és protegir les teves dades d'una manera que ningú més les pugui accedir i arribar-hi a elles. Crec que això és el que s'hauria de fer en aquests casos, no? S'hauria de mirar la part bona, que és poca, perquè per les persones que els han entrat i que han pogut veure les seves dades és molt poca i han d'estar molt emprenyats. Però jo crec que s'hauria de mirar més la seguretat, no? S'hauria de contractar més aviat a gent que ja en tingui molta més idea i que estigui molt apta. Més, jo, pràcticament, gent que no sigui hacker, però que tingui idea del que es fa, perquè sí, és evident que si tot el dia estan entrant, no és el primer cop que ho diem, ja han entrat diversos cops, no pot ser que estiguin entrant tot el dia en una xarxa de xarxa social on hi hagi tanta gent, i que hi entrin tants cops. No té sentit que la protecció sigui mínima, en aquest cas, com podem saber, és mínima, perquè si entren, és que aquesta setmana potser han entrat aquest cop i van entrar una altra, d'una altra xarxa de hackers, i no pot ser que estiguin entrant tot el dia. Això, al final, és que les teves dades no valen res. No valen res, perquè entren aquests, te les pispen i vinga, i ja pots seguir. Això, la veritat que s'haurien de fer mirar el tema dels hackejos i de la ciberseguretat.
No, tota la raó i sobretot jo trobo que amb el que has concretat de que contractar inclús en aquestes pròpies persones que t'han hackejat a lo millor és la solució, no? Perquè si tu els dones un treball a aquesta gent que ha entrat, diguéssim, en el teu servidor, llavors sabran com tapar, diguéssim, aquesta bretxa perquè no et puguin entrar. Penso que és el que s'hauria de fer fins a un cert punt, és a dir, no crec que sigui el correcte hackear, però sí, doncs bé, que com a mínim, per no patir cap condemna una vegada són atrapats, no? Bueno, qui ho condemna diu multa, no se sap, però per no patir, diguéssim, aquesta penyora, doncs, que t'ajudessin a canvi. Pol, tu creus que així sortiria més rentable? És a dir, la gent que et hackés i després et posés, diguéssim, la seguretat en el teu servidor?
Home, jo sí que ho faria perquè com Microsoft ho va fer i va sortir perfecta la jugada perquè aquesta gent que tu et penses que no tenen estudis, doncs estan tot el dia a casa seva ja aprenent a com manejar l'ordinador, doncs hi ha molta gent que sap com hackejar i entrar a coses que ningú s'esperaria que entressin i doncs si ells hi poden entrar, ells ho poden tancar, com ha dit el Sergi. Per tant, jo trobo bé que els contractin i que els hi diguin, mira, us contractem, però xapeu això. I també mireu de trobar alguna altra bretxa perquè no torni a passar el que ha passat. Jo crec que així està bé.
Cert, a lo millor és el que diem, que seria a lo millor. Llavors, penseu que algunes persones, diguéssim, amb més poder, podrien arribar a denunciar aquestes empreses que, pel que es veu, no estan, diguéssim, no estan donant-li la seguretat suficient a les teves dades personals? Creus, Sergi, que això podria arribar a ser denunciable fins a un cert punt?
És evident que... Això ho vam comentar també l'últim cop i vam explicar que quan tu acceptes unes polítiques de privacitat, no? La lletra petita, no? El que es coneix com lletra petita vulgarment, no les acostumem a llegir. Però allà hi ha una informació que és molt important, en la qual s'especifica X coses, les quals la majoria de cops no són res beneficioses per la compte d'un mateix, i s'haurien de llegir, ja que en molts casos especifica que aquesta informació pot estar feta servir per tercers, per vendre-la, per treure'n un benefici, etc, etc. És una cosa que jo crec que s'hauria de mirar. Per tant, és totalment legal, vull dir, o sigui, exactament, si fan el que... Si es fa alguna de les normes que està especificada en la política de privacitat, no? Que tu acceptes prèviament. Si fan una altra cosa que no està especificada allà, evidentment no és legal, no? Però si és una d'aquelles coses no tens res a queixar-te, perquè això el que et diran és, bueno, haver-te llegit això millor i vinga, i ja està. Però la veritat que sí, que això ja ho posen cada cop més petit perquè no ho veiem i no els interessa. El que els interessa realment és això, que acceptem ràpid i que els donem la nostra informació perquè ells ja facin anar com ells vulguin.
No, no, sí, sí, és el que dius i el que ja vam parlar en aquell programa antic, no?, de sobre el tema de les cookies i de fixar-nos més amb el que acceptem. Bueno, nois i noies, jo crec que el que hem de fer és, doncs això, llegir les cookies, estar atents a totes aquestes informacions, perquè si algun dia passa alguna cosa a Instagram o Facebook, està al corrent i ja està, i al final tu tampoc pots preveure-ho. Bueno, sense res més que afegir, deixem ja aquesta última notícia de la temporada i passem cap a la despedida. Doncs bé, nois i noies, espero que el programa d'avui us hagi agradat molt, que hagueu disfrutat de la temporada, no? Ja que al final ens ha suposat un esforç. Espero que, doncs bé, això que us hagi agradat molt, no? I aviam si l'any que ve ens podrem tornar a veure. Tot i això, ara que començarem ja cursos més difícils, no sabrem el que passarà ni els temes, però bueno. Però tot s'haurà de veure i esperem, doncs bé, la temporada que ve poder-nos retornar-nos a trobar una altra vegada. Sense res més que afegir, moltes gràcies, sobretot a vosaltres, companys, que doncs bé, hem viscut aquesta experiència un any més, sobretot era el primer any del Pol, llavors donar-te les gràcies, Pol, per tot el que has fet. I sense res més que afegir, doncs bé, només recordar-vos que això és Game Over.